Al matí, a Ràdio Estel, amb Mercè Raga.
Domènech i Montaner, segurament us apareixerà la imatge del Palau de la Música o de l'Hospital de la Santa Creu o Sant Pau a Barcelona. Clar, són algunes de les construccions més emblemàtiques de la ciutat i també de les més conegudes i reconegudes de l'arquitecte barceloní, que per cert, fa 100 anys que ens va deixar. I aquesta excusa, doncs, aquest centenari de la seva mort, és perfecta per celebrar l'any Domènech i Montaner. Per conèixer els detalls, hem convidat avui a un altre punt de vista, aquí al matí a Ràdio Estel, la Gemma Martí. Ella és coordinadora del Centre d'Estudis Domènech i Montaner de Canet. Hola, Gemma, com estàs? Bon dia.
Hola, bon dia a tothom. Molt bé, aquí a punt de començar l'any Domènech.
Quines ganes, no?, d'arrencar aquest any a Domènech i Montaner, Gemma. Clar, i a més, és que a més de ser un dels màxims representants del modernisme a casa nostra, era molt més que un arquitecte excel·lent. És així, oi, Gemma?
Sí, Lluís Domènech i Montaner no només va destacar en l'arquitectura amb exemples doncs, com les obres que deies del Palau de la Música a l'Hospital de Sant Pau, sinó que va destacar en altres vessants, no? Per exemple, com historiador, com estudiós, com heraldista, com a dibuixant, per tant era un home polifacètic i aquestes vessants són les que volem destacar al llarg d'aquest any, no? Treballar-les en profunditat doncs, per donar a conèixer doncs, totes aquestes vessants en què va estar treballant al llarg de la seva vida, no només en l'arquitectura.
Clar, podríem dir ara pel que estàs dient, no? Aquests eixos, no? Aquests tres eixos com a arquitecte, Domènech policèntric i Domènech Europa. Respondria una mica al que entenem, no? Que era un home renaissantista, no? Que sempre s'ha dit, Gemma.
Sí, el podem comparar, no? Doncs amb aquells genis doncs, que treballaven en diferents disciplines i, per tant, Domènech va fer el mateix, no? Vull dir, va estar doncs, tota la vida estudiant doncs, per aportar aquesta nova arquitectura que era el modernisme, doncs es val doncs, els seus estudis de l'arquitectura clàssica, no? Ell estudia, doncs, per exemple, la Tàrraco romana, la Barcelona romana, però també l'època medieval i la seva arquitectura. I de tot això en va fent una amalgama, doncs, de diferents característiques d'aquesta arquitectura doncs, per crear aquesta nova arquitectura que és el modernisme català, del qual ell n'és pare. No? Doncs, gràcies a doncs, tots aquests estudis doncs, és el que va aportant les característiques de la seva obra no? i que veiem reflectits doncs, en obres com aquestes tan importants i en altres que va aixecar doncs, arreu del territori, no només a Barcelona, sinó a Canet de Mar, a Reus i altres municipis de Catalunya, però també de fora.
Clar, perquè quin era el vincle que tenia Domènech i Montaner amb Canet de Mar, Gemma.
Sí, Domènech i Montaner, Canet de Mar, predomina doncs, la seva arrel més familiar. La seva mare era de Canet de Mar, però també la seva dona era de Canet de Mar. Per tant, passa molt de temps a aquest poble de la costa. I a més a més, segueix la tradició dels seus pares doncs, de venir a estiuejar a Canet. Tot i que la mare era d'aquí, se'n va viure a Barcelona, però segueix estiuejant en el poble de la costa. Llavors, ell segueix fent el mateix amb la seva dona i amb els seus fills, i és per això que doncs, passa llargs temporades doncs, a Canet de Mar i fins i tot doncs, acaba doncs, participant doncs, en les reformes de diferents seus, per exemple, d'entitats de Canet, però també participa en totes altres activitats festives del poble, no? Tant en el folklore com, per exemple, en carrosses, participant en carrosses, en l'elaboració de decorats doncs, per obres teatrals i fins i tot acaba fent obra doncs, precisament per la seva família, pels seus oncles, com, per exemple, el castell de Santa Florentina, la Casa Roura, obra funerària doncs, per als seus familiars i, per tant, per això és important Domènech a Canet, perquè té la vessant aquesta més familiar i més propera, més humana.
Tal qual, no? Tenia com aquesta arrel, perquè no sé si m'equivoco, Gemma, però fins i tot hi va establir el seu despatx, no? Que ens ha sorprès molt que no tinguis el despatx a Barcelona, que era la capital.
Sí, bueno, de fet ell tenia el despatx a Barcelona perquè durant l'hivern treballava a Barcelona, sí. Però sí que el que feia doncs, va habilitar el despatx a Can Rocosa, que era una casa de Canet de Mar, i allà és on va projectar la major part d'aquestes obres grans. No? Uh-huh. A Canet li servia doncs, per treballar tranquil, no? Fugia del brugit de Barcelona doncs, per poder treballar doncs, en el seu despatx tranquil a Canet de Mar. I doncs, aquí estableix en aquesta casa, doncs, a més el va dissenyar la seva taula de dibuix, no? per dibuixar els seus plànols, però passa molt de temps doncs, aquí treballant i concentrant-se per inspirar-se i crear aquesta obra doncs, domenechiana.
Mm-hmm. Clar, mira, la setmana passada, en aquest programa, vam estar parlant amb Alicia Torra de la Rocha, que és la comissària de l'any Alicia de la Rocha, una figura capdalt a la història de la música, però, en canvi, una gran desconeguda en vam parlar pel públic en general, no? Clar, la Rocha ens explicava, la seva filla, que un dels objectius de l'any era justament això, no? Com donar a conèixer doncs, a la gran pianista, però quan es dedica un any a un arquitecte, en aquest sentit, Gemma, que sí que és conegut per la ciutadania, quins serien els principals objectius d'aquest any?
Sí, doncs els principals objectius serien doncs, donar a conèixer la resta de vessants de l'arquitecte, no només l'arquitectura, que és prou coneguda per tothom, tot i que encara ens trobem a vegades anècdotes, no? Que hi ha edificis de Domènec doncs, que la gent atribueix a Gaudí, per exemple, no? I per tant el que hem d'intentar doncs, és situar-lo en el lloc que li pertoca com a pare del modernisme i que ha estat eclipsat per altres figures com Gaudí, no? Doncs aquest és un dels objectius, però també donar a conèixer les altres vessants. Domènec destaca, a diferència dels altres arquitectes, perquè va participar en altres projectes, per exemple, en que fa referència doncs, a la política. Domènec va ser molt important pel catalanisme, per tant, també serà una de les vessants que es donarà a conèixer, és una figura principal doncs, per la recuperació del país i de Catalunya, però també destaca com a estudiós de la història de Catalunya, i això és un dels objectius principals, no? Donar a conèixer doncs, totes aquestes facetes que el diferencien de la resta d'arquitectes. I l'altre objectiu és acostar doncs, Domènec a tot el públic i a tot el territori, és a dir, amb la descentralització de les activitats. Les activitats no només es realitzen a Barcelona, que evidentment Barcelona és el lloc on Domènec projecta més arquitectura, però el que volem és que arribi a la resta del territori. Per tant, totes aquestes activitats, moltes seran itinerants, com per exemple les exposicions o el Congrés Lluís Domènec i Muntaner, que viatjarà per Canet, Barcelona i Reus, i per tant doncs, arribem a tots els municipis on Domènec va deixar la seva petjada, no? Per exemple, a Reus, doncs, allà hi va passar molt de temps doncs, estudiant tot aquest patrimoni. Tant va fer estudis de Poblet, de la Tarragona romana, o sigui, tota la vessant intel·lectual la va portar a terme doncs, a Reus, on va doncs, estar-hi temps projectant doncs, l'Institut Pere Mata, per exemple, que era el precursor de l'Hospital de Sant Pau, i per tant, ell aprofita tot aquest temps doncs, per fer aquests estudis. I aquest és l'objectiu, no? Doncs, arribar a tot el públic, no només de Barcelona, sinó de la resta del país.
Ara que parlaves no? que un dels objectius d'aquest any Domènec i Muntaner, Gemma, és sobretot no? Discernir del que, diguéssim, el que va ser Domènec i Muntaner i altres coetanis a la seva època, com Antoni Gaudí, no? Deies que hi havia, que hi ha confusió, no? Dia d'avui també us heu trobat.
Sí,
quines són aquestes
sí.
obres, no? Que dius, ostres, no, però això és de Domènec i Muntaner.
No, o sigui, ens han comentat moltes vegades, per exemple, la gent que visita el Palau de la Música encara diu que és de Gaudí, que, tot i que és una obra, és una obra coneguda, que ha estat declarada Patrimoni de la Humanitat, o sigui, es genera aquesta confusió perquè Gaudí ha eclipsat l'obra d'aquesta època, perquè, clar, es va posar tant de moda, no? I Domènec també va estar relegat a un segon pla, també per qüestions polítiques, justament perquè ell va lluitar per Catalunya i durant uns anys... Doncs no interessava doncs, fer destacar Domènec, no? I aquesta és una de les causes doncs, perquè potser ha quedat en un segon pla i un dels objectius doncs, és això, no? Tornar-lo a recuperar com a pare del modernisme. I passa això, que sembla impossible, però encara ens trobem doncs, que hi ha confusió en l'autoria d'algunes obres, tot i que no té res a veure l'estil gaudinià amb el domenequià.
Clar, perquè diria, tu sabràs millor, que Domènec i Muntaner era 3 anys més gran que Antoni Gaudí, oi?
Sí, sí, sí. No, no, de fet, es portaven molt poc temps, per tant, són de la mateixa època.
Sí. Sí.
Domènech i Montaner, per això, va començar a estudiar arquitectura abans que Gaudí, i és per això que coincideixen a l'Escola d'Arquitectura, Domènech com a professor de Gaudí, perquè va iniciar la seva tasca com a arquitecte i com a professor de l'Escola d'Arquitectura abans que Gaudí, sobretot perquè Domènech va comptar també amb el recolzament, no, de formar part d'una família, doncs, que tenia possibilitat, no? I podia pagar-se els estudis i va poder començar a estudiar abans, no? Per això coincideixen Gaudí i Domènech a l'Escola d'Arquitectura, Domènech com a professor de Gaudí en alguna assignatura, no? Però que són de la mateixa època.
És ben curiós, perquè també tinc entès que Domènech i Montaner era molt inquiet, no, Gemma? De fet, diria que va canviar, es llicència ell en ciències exactes, físiques i naturals,
sí,
no? I marxa a Madrid per acabar el títol d'arquitecte. També hem llegit molt que Domènech i Montaner tenia com aquella inquietud per trobar un nou estil, no? Què fa ell per trobar-lo, aquest nou estil?
De fet, no, tenir el que comentes, no, aquesta inquietud, no, aquest interès per les ciències, no, i fins i tot per la natura, i la recerca d'aquesta nova arquitectura, a més ho deixa, doncs, escrit en un article que va publicar el 1878, un article que es deia En busca d'una arquitectura nacional, en el qual assenta, doncs, les bases del seu pensament, que és, comenta, doncs, que ens hem de basar en arquitectura clàssica, però depèn de quina, per exemple, l'arquitectura de l'època romana, però també de l'època medieval, i de totes aquestes coses bones d'aquestes arquitectures, doncs fer-ne una com una, diguem, com una barreja, no, de tots aquests estils, per trobar aquest estil nou, però és un estil nou que a més ha de ser identitari, de país, que aquest és l'objectiu de Domènech, és a dir, que sigui una arquitectura nacional per Catalunya i que per tant ho veiem simbolitzat també en els detalls decoratius tant de façanes com d'interiors, que els utilitza gairebé com una propaganda, no, d'aquest nacionalisme, i ho veiem amb detalls com, per exemple, la representació de l'au fènix, amb els bestiaris medievals, que tots tenen un simbolisme i que per això els incorporen en el seu repertori decoratiu dels seus edificis. You'll be on my mind.
Clar, estem parlant de Lluís Domènech i Montaner, que a més de ser el pare del modernisme català, ens ho explicava la Gemma, era totalment polifacètic, humanista polític, fins i tot va ser diputat a les Corts Espanyoles i també molt, molt compromès amb el que seria la societat catalana, que formava part de diferents institucions, tant acadèmiques com també culturals. Avui un altre punt de vista l'estem compartint amb la Gemma Martí, coordinadora del Centre d'Estudis Domènech i Montaner de Canet de Mar, no? Gemma, el Centre d'Estudis, clar, sou un centre de recerca que, si no ens equivoquem, existeix des de fa 10 anys. Què us fa o com és que apareix al vostre centre?
Bé, nosaltres estem situats a Canet de Mar, vam començar fent estudis sobre la història de Canet de Mar, però quedava molt per estudiar, doncs, de l'obra de Domènech i de la seva empremta a la població. I és per això que el Centre d'Estudis Canetencs, que es dedicava a la història de Canet, es fa una escissió, no, per dedicar-nos exclusivament a estudiar l'empremta de Domènech a Canet, però no només de Canet, sinó d'arreu, perquè si no coneixem la història de Domènech a la resta del país, no podem explicar o entendre la seva arquitectura. I és per això que acabem, doncs dedicant-nos exclusivament a l'estudi de tota l'obra de Domènech, no només de Canet, sinó de fora, també de la seva personalitat, també de la seva vessant política, perquè tot influeix, doncs, en aquesta arquitectura domenechiana. I ara ja portem, doncs, des del 2013, doncs, constituïts com a Centre d'Estudis Lluís Domènech i Montaner, fem recerca durant l'any i publiquem la revista semestralment, monografies específiques sobre l'obra de Domènec, i ara doncs estem gestant exposicions doncs per aquest any, no? Una ja es pot visitar a la Casa Museu Lluís Domènec i Montaner, que és la que fa referència a Domènec i la seva vessant política, per tant podem veure tota la seva trajectòria, no? En la política, des de que va iniciar doncs aquesta inquietud per la política des de ben jove fins al final de la seva vida, i ara estem doncs treballant en les dues següents exposicions que aviat podrem veure a partir del mes de març, sobre el Domènec i Montaner, Patrimoni de la Humanitat, és a dir, que el que es reflectirà és totes aquestes influències, no, de l'arquitectura del passat per crear aquesta nova arquitectura que és el modernisme, i l'última doncs la seva petjada doncs a Canet de Mar. Per tant, tres exposicions diferents que tracten sobre tres vessants diferents de Domènec.
Escolti, com en aquesta vessant més política de Domènec i Montaner, quin era el seu somni? Què perseguia concretament, no? Amb quina corrent estava més alineat?
Clar, el seu corrent, podríem dir, força independentista, no? Ell el que volia era una Catalunya autònoma i, per tant, lluitava doncs, perquè, no? per els drets de Catalunya, i es passa doncs tota la seva vida lluitant per això, no? Fins i tot arriba a ser diputat a Corts doncs, també per reclamar doncs, aquesta autonomia de Catalunya, que al llarg dels anys doncs, li comporta diferents discrepàncies amb altres companys seus de partit, no? Acabant doncs fent diferents decisions de partits polítics fins que al final de la seva vida acaba cansat de les mateixes picabaralles, no? Que segueixen fins a l'actualitat, sí. No? I ell acaba cansat i deixa la política doncs per esgotament, no? Però va portar doncs molts anys lluitant doncs per aquesta autonomia de Catalunya.
Mira, Gemma, clar, aquest any Domènec i Montaner, la veritat, heu organitzat un munt d'activitats. Ara també ens n'explicaves alguna com arrencaria tot plegat. També fareu rutes, visites, i ens ha cridat molt, molt l'atenció la ruta titulada La Barcelona somiada, de Lluís Domènec i Montaner. Com era aquesta Barcelona?
Doncs aquesta ruta que vam iniciar fa uns anys es basa en un projecte que Domènec va presentar el 1905 quan es volia fer la reforma del casc antic de Barcelona, sí. I ell presenta un projecte que a més és molt detallat, amb els dibuixos plànols d'edificis detallats, que al final no es va portar a terme perquè era un projecte molt ambiciós i que per tant requeria un gran finançament i que l'Ajuntament doncs d'aquella època doncs no en devia disposar. I és un projecte que en el qual doncs Domènec el que vol fer és monumentalitzar la ciutat. I com ho vol fer? Doncs obrint aquestes vies, l'única que es va acabar obrint va ser la que es correspon ara a Via Laietana, però era una via que havia de creuar des de Via Laietana fins, diguéssim, al barri del Raval. Era un carrer molt ample, doncs per això, per esponjar el casc antic de la ciutat, i a més hi volia situar doncs edificis monumentals. En aquella època doncs comença a estar de moda la monumentalització de la ciutat. La ciutat pionera va ser París, i a Barcelona doncs volien aquests arquitectes volien doncs equiparar-les al mateix nivell, no? Doncs fer ciutats monumentals i que fossin atractives doncs pels visitants i pels mateixos ciutadans. Aleshores ell dibuixa diferents edificis, hotels, edificis de serveis, fins i tot un teatre situat just davant de la Catedral de Barcelona, la Plaça Nova, doncs projecta un gran teatre que havia d'estar situat en aquella plaça. Un edifici per a una societat científica i fins i tot un mercat, no? per poder traslladar el mercat de la Boqueria, que estava situat a la Rambla i que per tant era un lloc de passeig de la burgesia, sí. Doncs el que intenta, doncs convèncer doncs, que aquest mercat potser hauria d'estar a segona línia de la Rambla. I també projecta, doncs, fa el dibuix d'aquest mercat, un mercat impressionant, veiem el dibuix no? I tots aquests edificis, si s'haguessin pogut realitzar, evidentment la imatge de Barcelona seria totalment a la que tenim ara, no? Era una ciutat monumental i era la ciutat que Domènec somiava doncs, per no, per els ciutadans i per doncs posar Barcelona al mateix nivell que les altres ciutats europees. Llàstima que no es va poder portar a terme, però era un projecte molt ambiciós.
Ostres, sí, quina llàstima, no? que no va veure la llum al final, però aquests projectes, diguéssim, d'aquesta Barcelona somiada per Lluís Domènec i Montaner, els podem veure amb aquesta ruta, no? I per què creus que no van acabar d'edificar? Per què creus que no es va acabar de tirar endavant?
Bueno, principalment era per l'elevat cost que representava, no? Primer, l'expropiació de terrenys del casc antic. Havien d'enderrocar un munt de cases situades en aquella zona, doncs, per poder fer aquesta via tan gran. Per tant, el motiu principal, doncs, era econòmic, perquè allò representava una gran despesa i no devia ser viable en aquell moment, fins al punt que s'acaba obrint només via Laietana, no? Que es fa aquella via amb l'enderrocament i expropiació dels terrenys, però no acaben realitzant aquesta via que havia de ser paral·lela, diguéssim, al mar, que havia de comunicar la via Laietana amb el que és el barri del Raval actual.
Gemma, estaríem hores i hores parlant. Bueno, jo concretament, personalment, l'obra de Domènec i Muntaner té el cor robat i és una llàstima perquè ho hem de deixar aquí, però sabem que tenim tot aquest any per poder gaudir de l'obra de Domènec i Muntaner. Mira, hem fet una ullada a l'agenda. I clar, dèiem que les hem comptat, 120 activitats, dèiem ara.
Sí, sí.
Perquè acabi de
però està oberta aquesta agenda, perquè clar, evidentment, ara s'estan afegint moltes més entitats
mare
que podran fer activitat al voltant de la figura Domènec, per tant, no ens l'acabarem.
No us l'acabarem, no, i que bé que no ens la puguem acabar. Per tots aquells oients que ara ens estiguin escoltant, Gemma, i diguin, ostres, que fins ara no tenien encara, clar, Domènec i Muntaner, sí, òbviament, no? Saps qui és, però qui hi havia al darrere, no? 100%. On els hi recomanaries que anessin per tenir aquesta primera cita, aquesta primera pressa de contacte amb la seva arquitectura?
Doncs jo crec que qualsevol de les activitats que tenim a l'agenda podem veure, no?, aquestes diferents facetes de Domènec, no?, tant les conferències com el Congrés Lluís Domènec i Muntaner, que allà podran aprendre, doncs, tant de arts decoratives, sobre la seva arquitectura, sobre la seva vessant política, o les exposicions mateixes, que són una altra manera de divulgar, o que no són tan feixugues o acadèmiques, però sí que visitar les exposicions que es aniran fent al llarg de l'any sobre diferents temàtiques, tant de patrimoni, com dels arxius que es conserven, per exemple, a l'Hospital de Sant Pau o al Palau de la Música, doncs podem anar coneixent, doncs, aquests diferents projectes que tots són singulars i importants.
Totalment. Gemma Martí, ha estat un plaer. Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Per haver estat amb nosaltres aquí al matí a Ràdio Estel. La Gemma Martí és coordinadora del Centre d'Estudis Domènec i Muntaner de Canet, amb aquest gran congrés que ens explicava la Gemma, aquest congrés Lluís Domènec i Muntaner, que arrencarà el 28 d'abril. Moltíssimes gràcies, Gemma, que vagi bé.
A vosaltres, bon dia.